Benvinguts al butlletí intersetmanal. L'Institut de Cultura de Falset obrirà la seva seu física el proper 3 de setembre en el marc de la Festa de Santa Càndia. L'entitat, que tal com assenyalen els seus estatuts, té per finalitat la gestió descentralitzada de les competències transferides per l'Ajuntament de Falset en matèria de cultura, així com la catalogació, conservació i difusió dels materials culturals provenients de la col·lecció del Centre d'Estudis, tindrà la seva seu a la part baixa de la biblioteca. Carlos Brull, regidor de Cultura, ho avançava en la darrera reunió de poble i vinculava l'Institut amb el futur Pla de Cultura de la capital de la comarca.
L'Institut de Cultura s'inaugurarà el dia 3, aprofitant totes les actes de Santa Càndia. Està situat davall de la Casa del Magrinyà, davant on hi ha la biblioteca, i allò serà la seu del que ha de ser en un futur, creiem, l'equip de govern creiem que ha de ser la seu de l'Institut. L'Ajuntament transferirà en matèria de cultura tot el que fa referència en matèria de cultura, tant programacions com biblioteca, com arxius, com pot ser inclús festes o pot ser exposicions, ho transferirà a l'Institut. Llavors l'Institut intentarà dinamitzar, intentarà gestionar tot el que fa referència al tema cultural de Falset.
També en la reunió de poble, el regidor de Comerç, Antoni Muntaner, va avançar la nova disposició del mercat setmanal. Un canvi motivat per la normativa europea de seguretat i que, segons el mateix Muntaner, permetrà ampliar els tipus de parades del mercat falsetà.
Estem preparant dossier per poder-ho explicar més detalladament i l'intenció del canvi és tot el que és el sistema de furgonetes que estan per aquí al mig, que només fan nosa i que al mateix temps també impedeixen el pas per poder accedir als comerços de la plaça. Pues a part del perill que hi ha, miraríem de que no es fiquessin els vehicles i el mercat començaria al carrer Josep Campàs, allà on se fica el dels pollastres, i acabaria davant de la farmàcia Cortiella, amb el qual seria tot en línia recta i guanyaríem també uns 100 i pico de metres lineals, amb la qual també es podria donar entrada amb altres marxants que també ens demanen plaça i que no se'ls hi pot donar. Així que tindríem cura de entrar marxants de coses que no tenim. No ompliríem ni més fruites, ni més robes, ni més sabateries, però sí que hi ha altres coses, com pot ser el tema de peix o coses de terrissa, que tenim peticions per poder entrar. Això miraríem de fer-ho sobre el mes de setembre.
Abans d'aplicar el canvi, des del consistori s'explicarà amb més detall tant als veïns com als paradistes. El comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre demanarà a la Fiscalia que investigui si la Junta de l'Hospital de Reus pot transferir fons de l'Hospital de Móra d'Ebre al Joan 23 de la capital del Baix Camp. Des del comitè es mostren contraris a la mesura que es realitzarà mitjançant la societat Gecosa, l'empresa que gestiona l'Hospital Intercomarcal, i es pregunten, entre d'altres qüestions, per què una empresa eficient ha de pagar la mala gestió d'una altra. La mesura arriba després que ahir l'Ajuntament reusenc aprovés l'operació. El passat diumenge es va presentar el documental Les 7 vides d'Eduard Toda al Castell Monestir d'Escornalbou. El film és un repàs de la vida i el llegat de Toda, nascut a Reus, que exercit de diplomàtic i que va centrar bona part de la seva vida en l'egiptologia i la reconstrucció de Poblet i Escornalbou. El periodista falsetà Toni Rensans, al costat de Ramon Massip i Manuel Vinuesa, són els autors d'aquest documental que va exaurir totes les entrades en la seva estrena. I acabem amb esports, ja que el passat dissabte l'equip Priorat Montsant-Siurana de Reig d'Aventura va acabar desè en la Raideran, al Campionat Europeu de Reig d'Aventura. En la prova van competir 29 equips, dels quals 8 van abandonar. L'equip Priorat va acabar la competició amb 1.100 punts i 77 hores, amb proves que incloïen des del trekking, els caiacs o les BTT. Oriol Pellissa, capità de l'equip, valorava l'experiència pels micròfons de Ràdio Falset.
Sí, a veure, nosaltres, a nivell d'equip i a nivell particular, l'exigència competitiva que tu te puguis marcar, vull dir, no té límit. El que sí que està clar és que ha d'anar acord amb les teves capacitats, perquè tu te pots exigir el que vulguis, però sí capacitat. Si no tens capacitats per aconseguir-ho, doncs, bueno, fiasco pot ser important. Llavors, nosaltres, a nivell de capacitats, ens veiem capaços d'acabar. I perquè amb els números i coneixent el territori, coneixent a la competició com aniria, doncs ens veiem capaços d'acabar. Llavors això ho hem aconseguit i amb això doncs, bueno, estem molt contents. Llavors, a nivell competitiu, exigència competitiva, de 10 amunt, 10 avall, entre els 3 primers, entre els 15 primers. Pues bueno, nosaltres estàvem parlant de... coneixíem tots els equips, més o menys, i vam dir, bueno, entre els 10 primers podem ficar-nos-hi. Però després ja és quan comença la carrera i ja s'han adaptant.
El primer classificat va ser el Thule Adventure Team de Suècia, que va acabar la prova amb 1.185 punts i 74 hores. I fins aquí el butlletí. Gràcies per la seva atenció.